On puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Ràdio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot o de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2, el nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cherichev, el mid de Gunal, es esta, va Cheri, está solo un al, y la pasa, está solo un al, Eral, un al, al porter, Fornaz, 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 gol, 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 gol,
la teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. Protagonistes,
amb Núria Guterres
i Sheila Gil.
Salutacions, una jornada més, ja estem a la 92.2 de la freqüència modulada
A molts convidats que de seguida repassem i presentem, però en primer lloc, Núria Gutiérrez, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila. Doncs ja estem ací, un dia més, un 20 de setembre, dijous 20 de setembre, en el qual tenim moltíssims convidats que presentar-te. Actualitat que t'anirem contant al llarg d'aquestes dues horetes de programa que estarem acompanyant-te. Fins a les dues del migdia et portarem tot tipus de protagonistes i d'actualitat que passarem a presentar-te en uns momentets. Però abans d'això, parlar sobre l'organització, sobre les temperatures, perquè què ens espera per aquesta jornada de dijous?
Doncs ara mirem a veure si ha millorat aquesta situació.
Bueno, pareix ser que almenys el primer que ens espera són un percentatge pràcticament zero, pràcticament reduït, de precipitacions en la província de Castelló. Pareix que ja tenim els cels assolellats, que es mantindran durant aquest cap de setmana, i unes temperatures que continuen sent positives. 29 graus de màximes, 19 de mínimes. O sigui que continuem amb unes bones temperatures, amb precipitacions en un baix percentatge i, bueno, per ara amb cels assolellats.
I sí, sembla que la cosa pot canviar a inicis de la propera setmana, però ja ho comentem, ja que almenys en la previsió de l'EME, no, a partir del dimarts, baixada considerable de les temperatures i també pluges. Ja veurem si es complís.
Doncs això ens ajudarà també a que se puguen celebrar tots aquests actes que tindran lloc el cap de setmana a la ciutat de Vila-real, com per exemple dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat, i és que tindran lloc tant dissabte com diumenge diferents activitats organitzades des de la Regidoria d'Agricultura, de Medi Ambient i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Vila-real. Per al dissabte, jocs, tallers, moltíssimes coses que tindran lloc entre l'auditori i la carretera de Borriana, on se tallarà el tràfic. Això ja que quede ben claret, se tallarà el tràfic en aquesta zona tant matí com de vesprada. Perquè de vesprada la policia local farà un circuit o uns tallers per a d'educació viària, per als xiquets, sobretot. O encara que els adults no els vindria gens mal, tampoc.
Però de vegades, si els més menuts ho saben, fan una miqueta de força i també els pares, doncs, seguissen, no? I
fan pedagogia.
Sí.
Doncs vindrà a contar-nos això i molt més el regidor de Medi Ambient, d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic a l'Ajuntament de Vila-real, Josep Pasqual Sancho, vindrà a explicar-nos aquestes activitats i ajudar-nos a prendre consciència del que suposa no agafar el cotxe, almenys dins d'una localitat en la que se pot anar a peu pràcticament a tots els llocs.
Així és, que no hi ha cap costereta així que sigui molt difícil. Bueno, jo crec que no n'hi ha cap, així que mira si és difícil o fàcil. Aquesta serà una de les propostes del cap de setmana, però una altra, que encara que ploga no passaria res perquè s'ha cobert, a no ser que se n'anara a llum.
Sí, però com que deslluís, no?
Sí. Home, però també vegis replegar-se en un espai com pot ser el casino de Caixa Rural, perquè allí tindrà lloc una nova edició del Real Jazz. Molts els músics que passaran per aquestes instal·lacions ja en una segona edició d'aquest esdeveniment musical. Així que parlarem amb l'organitzador Vicent Colón, que és segona o tercera, després, no, de la tradició jazzística a la localitat, i ens contarà una miqueta com han previst i
a més, hem de dir-ne que n'hi ha grans artistes relacionats amb aquest estil de música, en el jazz. Grans artistes a nivell internacional que s'aproparan ací al restaurant del casino de Fundació Caixa Rural.
Doncs parlarem amb Vicent Colonques, però més assumptes. Tenint en compte, diguem, la tornada a la rutina, hem d'assumir des de l'àmbit sanitari diferents aspectes, per exemple, els més menuts.
Què sí, avui passa? Parlem dels menuts en això, en la rutina, no? En la rutina tant alimentària, perquè hem de dir que claro, venim de l'estiu, venim de les festes.
Un gelaet, un no sé què.
Clar,
no sé
que si hem eixit fora de casa, que si ens anem a la platja i ens enduem un bocata, que si un dia fem pícnic, l'altre dia ens anem al maser de no sé qui i ens preparen algo per a picotejar. Què passa? Que els xiquets no s'alimenten, en aquesta ocasió anem a parlar dels xiquets, de la forma més adequada. A més, han de crear uns hàbits, una rutina alimentària, al igual que creen una rutina anant a l'escola. Han de crear una rutina en tot. I jo crec que és el més adequat, perquè si no s'armen un lío, pobres xiquets, que ja no saben ni el que fan ni per on van. Doncs anem a parlar amb una pediatra del centre Dolores Cano Rollo, del centre de salut del Pilar, I ella ens explicarà, Glòria Cebrián, una miqueta quines són les pautes que hauríem de seguir a l'hora de ficar damunt la taula o de donar-los un bon aliment als nostres fills i nets. Uh-huh. Importantíssim. Doncs, les abueles i abuelos.
Sí, el paper que juguen també en la criança dels més menuts.
Però, perdona, Seila, sí. Perquè rutina alimentària, però rutina també en les nostres tasques o, per exemple, en què els xiquets tornen a la lectura. Uh-huh. Perquè igual l'estiu també... Bueno, jo crec que és un bon moment per a llegir, però sí, igual els xiquets no estan en altres coses.
Bueno, però també tenen ara, no?, quan comença el curs, que si activitats, que si a fer esport, que si música. Però bueno, si algú encara té temps i vol potenciar la lectura, donem avui propostes.
Algunes propostes literàries infantils per a tots aquells i aquelles que els agrada la lectura o aquells pares que diguen, mira, el meu xiquet hauria de llegir una miqueta més. Uh-huh. Però no vull que llegi aquestos, jo què sé, coses que siguen un... que no valguen res, vamos, que són, siguen una palissa. Vull que llisga coses divertides, entretingudes, doncs anem a fer-li algunes propostes.
Doncs això serà al final d'aquesta primera part del programa i, com dèiem, la tornada a la rutina, que també pot afectar a la situació d'estrès, no tant tornar, sinó haver de fer front a problemes que igual havíem deixat una miqueta de costat i que al tornar hem de fer front, no?, d'assumir, de mirar, sí, què es fa... I altres situacions que ens generen estrès. Així que parlarem amb el doctor Julio Manset des de CINFA, que ens donarà una sèrie de pautes de recomanacions per a evitar l'estrès. L'estrès en si no és una malaltia, però sí que pot tindre efectes negatius en la vida quotidiana de les persones.
Doncs aquests són els protagonistes d'aquesta jornada 20 de setembre, en la qual s'estan parlant de molts temes, no només a nivell provincial, sinó a nivell nacional. I s'està parlant de molts temes a través del Twitter, d'aquesta xarxa social que tant ens agrada, com uh-huh. S'està parlant, per exemple, d'Operació Triunfo. Jo comencé per ahí, Seila.
Ho vas veure, tu que eres fan?
No,
fan.
Mira, he de dir-te que no ho vaig veure, però sóc molt fan, uh-huh. És cert. Però, mira, jo vaig veure a punt en aquesta ocasió, sí, perquè s'estrenava Comediants, que era també de monòlegs, i uh-huh. Me va fer gràcia a mi, sí, veure-ho. Vale.
Doncs mira, no va ser l'única, parlant de quanta gent va veure OT, perquè OT 2018, segons Fica el País en l'apartat televisió, ha aconseguit la pitjor estrena de les seues 10 edicions en xifra d'espectadors. Tot i que no està mal, que van ser més de 2.321.000 persones, un 20,5% de quota de pantalla, doncs sembla que no ha estat la millor dada.
Bé, tenint en compte que venien d'una Operació Triunfo que havia sigut tot un bombazo, podem dir, un boom, uh-huh, que s'havia creat moltíssima alarma i que jo crec que quan una cosa ja se repetís ja no té el tiro que tenia. Però bé, no anem a perdre més temps, no? En Operació Triunfo, ni en Gran Hermano VIP, ni en totes aquestes històries que evidentment s'estan comentant a Twitter, sí, perquè, sí, perquè és moltíssima la gent que les seguís. Uh-huh. Però parlem també de la factura de la llum, bajar la factura, que és des del hashtag utilitzat en aquests moments a Twitter. I uh-huh. Per què?
A veure.
Doncs mira, en El País diuen l'impost de generació fou instaurat per el Partit Popular i grava amb un 7% la producció elèctrica. S'aplica a les elèctriques, però repercutix en el rebut. Ara, després de la decisió del govern de suspendre'l, doncs pareix ser que la factura baixarà. Uh-huh. Això és el que diuen, que el govern ha decidit llevar impostos, no?, i que això repercutirà en la nostra factura o en la baixada de la nostra factura de la llum.
Doncs veurem si es complís. Mira, anem amb una celebració també d'aquesta terra molt valenciana. Avui és el Dia Mundial de la Paella.
Ah, sí?
Uh-huh, i sí, és el World Paella Day. Diuen, no?, en aquest cas, avui diguem, seria el primer en què es commemora com a tal. I doncs hi ha diferents actors previstos, es recorden, també maratons de paelles, es fan enquestes amb o sense guisants, jo la preferís sense, bueno, ja cadascú.
Clar, ara tenim el debat este de com se fa una paella, què li fiqueu a la paella? Què te pareix si ho preguntem en xarxes socials?
Sí, no estaria mal, no?, a veure com se fa la paella. Òbviament a Casalló no es farà igual que a València, no es farà igual que a Alacant, però tampoc...
Però què li fiqueu? Perquè n'hi ha gent que li fica caragols. No. N'hi ha gent que li fica pesolets, que això no. Veus, jo d'això tampoc ho veig. N'hi ha gent que li fica un tipus de carn, uh-huh. Bueno, dic la paella clàssica, sí, en si, sí, no dic la paella de verdura. Sí.
Després també la mixta, jo a mi això de barrejar carn i peix en la paella no m'agrada.
No, a mi tampoc.
Però bueno.
N'hi ha gent que li fica unes coses estranyíssimes, que no entenc molt bé per què se fiquen, però clar, en cada casa...
Uh-huh.
En cada pat... Claro, claro.
Cuina d'una forma.
Sí,
el
sí,
romer,
sí.
Sense romer. Ahí
no
ja
sé.
Cadascú...
No sé, és que hi ha alguns que li fiquen la pebrereta per damunt, uh-huh. Altres li fiquen una miqueta de lleig, altres no. És que... I després n'hi ha gent que li fica pilotes.
També.
També, i no només en Nadal, uh-huh. Sinó durant la resta de l'any.
Bé, opcions moltes, però diguem aquesta és l'essència. Després n'hi ha aquestes aberracions gastronòmiques que li tiren xoris, li fiquen ceba, li fiquen de tot, aleshores això ja no, eh?
S'han arribat a veure, eh?
Uh-huh.
De històries molt rares. Bé, doncs ara ho preguntarem, a veure, a través de les xarxes socials, ens agradaria que ens diguereu què li fiqueu vosaltres a la paella per a... Què és per a vosaltres una paella 100% valenciana? Què ha de portar? Doncs alguna cosa més destacar en Twitter?
Doncs jo crec que més o menys ja ho hem comentat perquè s'estan fent ressò, per exemple, d'alguns dels programes matinals de la televisió, com el programa d'Anna Rosa. També s'està parlant dels Jordis, dels catalans, no?, empresonats.
Uh-huh. Sí.
Per en aquest cas, recorda, no?, que fa un any, diguem, va començar una miqueta tota aquesta situació. Així que...
Amb aquests temes ens quedem, temes més importants i menys, però tots importants almenys per als twitters, no?, que són els que comenten en xarxes socials. Doncs una pausa, perquè de seguida ens anem a resoldre't o a donar-te algunes curiositats que igual pensaves que no existien. Vinga.
Europea de la Mobilitat. Dissabte de 10 a 2 gaudeix de jocs de fusta, arbre ecològic, circuit de proves amb bicicleta i taller de reparació de bicis a l'Avinguda La Murà. I de 5 a 8, taller d'invents i un circuit d'educació viària amb bicicletes per als xiquets. I diumenge a les 11 a la plaça Major, bicicletada fins a l'ermita i sorteig de regals entre els participants. La Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Vila-real vos convida aquest dissabte i diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat sota el lema Combina i Mou-te.
Papá, ¿lo tienes todo para la vuelta al cole?
Techo panorámico.
Sistema de navegación.
Sistema inteligente anticolisión.
Sí, todo.
Disfruta de la vuelta al cole con la sensación de tenerlo todo. Consigue un Nissan X-Trail, el SUV más vendido del mundo, totalmente equipado en tecnología, por 24.500 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Aula de música 12 notes. 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de Música 12 Notes al carrer Pare Molina 29 de Vila-real. Matrícula oberta. Arriba Real Jazz, el Festival de Jazz de Vila-real, els dies 21, 22 i 23 de setembre, al Casino de Fundació Caixa Rural Vila-real, amb entrada lliure i gratuïta. Consulta la programació a www.cultura.vila-real.es i gaudeix del millor jazz. Ajuntament de Vila-real, Regidoria de Cultura, Vila-real avança en cultura.
Limpiezas Dobón ofrece servicios a empresas y particulares. Fin de obras, mantenimiento de comunidades. Pida presupuesto sin compromiso. Limpiezas Dobón, la solución a sus problemas de limpieza. Calle Montpellier 8 de Vila-real.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els dècims de la loteria de Nadal. I a més, si eres client, obtindràs la impressió de les papeletes gratuïtament. Loteria número 3, la Bona Sort. Compte al Baixís, junt a la plaça Major de Vila-real. O crida al 964 52 55 88. Duro con él.
Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación. Lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a la Academia Studi Tecles, en la calle Molino 11, Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal. Campanya de renovació d'abonaments de les arts escèniques. Renovacions del 24 al 28 de setembre. Noves inscripcions de l'1 al 5 d'octubre. Sols has de passar per les oficines de l'Auditori en horari de 10 a 2 i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Més informació a www.cultura.vila-real.es. Gaudeix del Teatre Villarreal. Ajuntament de Villarreal. Regidoria de Cultura. Villarreal avança.
Notícies curioses.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras...
12:26, moment de conèixer aquestes notícies curioses que trobem a diferents parts del món, tot i que comencem per una no molt lluny, a Pamplona.
A Pamplona, la policia municipal i els bombers han hagut de rescatar a una persona ferida que havia quedat penjada en lo alt d'una grua a Pamplona. Un rescat pràcticament de pel·lícula, ni Tom Cruise fa so. En Missió Impossible. El treballador havia quedat atrapat en el carro de la grua pels peus i després del seu rescat ha sigut traslladada a l'Hospital de Navarra amb traumatismes en els peus i els efectes d'un cop de calor. Hauria pogut ser molt pitjor. L'espectacular rescat ha tingut lloc en el Parc de Cordovilla, una zona de construcció de noves vivendes molt prop d'Oberena. Acabava feliçment amb el descens del ferit fins l'autoescala. Per cert que la policia està investigant el que ha succeït perquè igual no tenia les mesures de seguretat adequades per a treballar.
Doncs amb aquesta investigació s'estan quedant a Pamplona, però anem també a parlar d'un aspecte que, clar, nosaltres ara ho veiem normal, però si ens anem al món rural i parlem de persones més majors, la cosa canvia. Hi ha un vídeo de la sorprenent reacció d'un pastor al veure un dron per primera vegada en la seva vida. Clar, és que poca broma.
Clar.
Un pastor que estava treballant al camp es va portar un gran esglai quan per primera vegada en la seva vida va veure volar un dron.
Diria, això què és?
Clar, un bitxo per ahí volant, és que a saber què pensava l'home, pobret. L'home, com dèiem, es topetava tranquil·lament enmig del prat, cuidant de les seues vaques, quan des del cel va baixar un aparell que es va posar més o menys a la seva...
Se pensaria que era un ovni.
Pues a saber, jo què sé. La reacció del pobre home, que a saber que pensava que era el trastoïse, doncs molt natural, va agafar un objecte i el va llançar contra el dron abans d'eixir corrents, a pies pa' que os quiero, no? Perquè estava atemorit, claro. Pobre.
Ai, pobret, o se pensaria que seria alguna arma o alguna història aixina.
A saber.
Pues sí, si no saps les coses, pues moltes vegades... T'assusta. Doncs continuem parlant d'una persona que se llança per un pas elevat per evitar un control d'alcoholèmia, el pillen i el més graciós de tot és que dona negatiu. Entonces, per què fuches?
No, té una raó.
Vinga, va, contamela tu.
En les imatges que s'ha compartit a Facebook, el mitjà de comunicació Shanghai, es pot apreciar com un conductor circula per una carretera de la ciutat de Chuzhou, a la província xinesa de Jiangsu, aparca el cotxe a la vorera, creua la carretera i es llança per un pas elevat per evitar un control d'alcoholèmia que les autoritats estaven realitzant en aquest moment. El més significatiu és que el conductor no donava positiu. L'home, quan es va percatar que les autoritats estaven realitzant aquest control, va aparcar, com havíem dit, i va intentar sense èxit parar un taxi. Després de no poder aconseguir aquest vehicle nou per a seguir la seva marxa, diu, què faig? Doncs salte. Allí a l'aventura, en la seva caiguda, l'infractor es va trencar una cama i va haver de ser traslladat a un hospital on, després de realitzar una anàlisi de sang, es va confirmar que no havia begut el suficient per a donar positiu. Tot això, clar, dius, espera, que clar, lo medi... A veure. El conductor va explicar a les autoritats que la nit anterior havia estat bevent i pensava que no podria passar la prova i per això va fugir.
Ai, pobre. Però quan de rato havia passat?
Això sí que ja no ho fica. Però,
era el dia següent ja?
Però igual va ser una melopea important. Ell estava encara mig torbat i diu, i lo que puga passar?
Ai, per favor, però que sí, gràcia. Sí.
Se salta, se trenca una cama, acaba a l'hospital i mira, i al final...
Que gràcia, doncs pues mira, graciós. Mira, continuem parlant de cotxes, per cert, perquè parlem del propietari d'un vehicle en Saragossa que ha sorprès a un lladre en l'interior del seu cotxe. Quina por, per cert. El caco havia trencat la finestra del cotxe per a portar a terme el seu delicte. No obstant, la son el va vèncer i se va quedar dormit dins del cotxe que anava a robar. La surrealista escena tenia lloc en la capital de l'Ebre el dissabte passat, en concret en el barri de les Delícies, que es troba en Festes. Al veure el subjecte, el propietari del cotxe va cridar a la policia local per a que s'encarregara del lladre. L'home va reconèixer que s'havia quedat adormit. És com quan te quedes adormit en la faena,
sí.
Però en aquesta ocasió la faena era robar.
Clar, mira, una feina no molt
productiva. El succés, que no deixa de resultar còmic, s'ha guanyat un tuit en el perfil de la policia local, imagineu.
És que serà, vamos, serà la broma.
És graciosíssim,
eh? Sí, serà la risa de ben segur allí a Saragossa.
Serà la risa entre els lladres.
Sí, també. Mira, este el friki que s'adorm.
Mare meva, l'haurà denunciat? No, perquè no li ha robat.
Home, però si li ha trincat la finestreta...
Almenys que li la paguen, no?
Claro, no, supose que la denuncia per intentar-ho. I mira, anem a parlar ara d'un triatleta que va ser expulsat d'un bufet lliure després de menjar-se, dius, me liau, 100 plats de sushi. Que, home, el sushi...
Però li cabia, això?
Ah, pues, home, sí, però...
O sea, però és poqueta cosa, però 100.
Però 100 ja està bé. Jaroslav Brobovs, un triatleta de nacionalitat alemanya, ha estat expulsat de per vida del Running Sushi, un restaurant asiàtic que serveix aquest bufet lliure amb aquest peix cru al país germà. Segons sembla, el triatleta va menjar menys del compte, ni més ni menys que 100 plats de sushi, segons va informar de local. L'esportista va pagar una quantitat de 15 a 90 euros per menjar tot el que vulguera i segons el propietari del restaurant, aquest esportista va aprofitar i molt bé l'oferta. Va menjar per 5 persones. Això no és normal, es queixava.
Bueno, però bé, també t'he dit que anirà més d'una persona i més de dos que no pagaran ni lo que no menjaran ni la meitat de lo que paguen. Pues per este menja per uns quants.
Claro. I diuen, no, en aquest cas l'esportista que també ha parlat, quan vaig anar a pagar el cambrer no em va voler acceptar la propina, segons doncs va alegar l'atleta abans d'abandonar el restaurant, al que no podia tornar a entrar.
Pues me pareix molt bé que se menjarà tots els plats que vulguera. Un bufet lliure està per això, no? N'hi ha límit de plats? No. Pues ja està.
Però si això no espera, no? Clar, és que si tot el món farà igual, seria la ruïna, haurien de tancar. Però bueno, per un...
Doncs acabem contant el bonic gest que hi ha darrere de la decisió de Madrid de borrar el nom d'alguns carrers. Et contem que un total de 100 plaques taparan de blanc el nom de 10 carrers del barri d'Òpera i de la plaça Ramales en Madrid, una iniciativa que forma part de la campanya Calles en Blanco, que se celebrarà des del dimecres... S'està celebrant, millor dit, fins el 22 de setembre. L'objectiu, conscienciar a la societat sobre la infermetat del Alzheimer. Recordem que és el Dia Mundial de l'Alzheimer i per això se fan moltíssimes activitats al respecte. Amb la col·laboració de la Fundació Pasqual Maragall i l'Ajuntament de Madrid, aquesta campanya pretén traslladar durant 4 dies als ciutadans que passegen per aquest barri madrileny la desorientació que sofreixen els pacients d'Alzheimer, ficar-te en la seva pell, tindre empatia en ells.
Que
dur deu ser, eh?
Doncs sí, per a saber, no? Què passa, tot i que si més o menys tu saps on vas és diferent, no? Òbviament mai es podrà arribar a aquest estat, no? Real de les persones que malauradament ho patissen. Mai. Una iniciativa que arribarà a Madrid, però l'any passat ja va estar a Barcelona i sí que també diferents les ciutats que poden sensibilitzar-se amb la necessitat, no?, de la gent de l'Alzheimer.
Doncs sí, la veritat és que ens hem de conscienciar tots i hem de ficar-nos en la pell d'aquestes persones que pateixen Alzheimer i dels seus familiars, que també deu ser molt pesat.
Doncs repassades aquestes notícies curioses d'avui, una pausa i anem amb el primer dels convidats.
Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 13.700 euros. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Quieres cocinar como un chef estrella Michelin? Mediterráneo te lo hace posible. A partir del domingo 30 de septiembre, Mediterráneo te ofrece gratis el coleccionable con las recetas de los 10 mejores cocineros de la provincia, elaboradas con productos de Castellón. No te pierdas el libro estrella de la gastronomía de Castellón con Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com. De mil
colores. En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
Ven ahora a la red Renault a conocer la nueva gama Limited desde 8.950 euros con más equipamiento de serie. Pantalla táctil con smartphone connection, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, volante de cuero, sensores de aparcamiento y mucho más, porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. El mes de setembre és mes de tornar a la rutina després d'aquest paró que molta gent fa durant els mesos de juliol i agost, i no sempre és fàcil tornar a la rutina. Això de vegades també comporta que les persones hagin de fer front a un estrès que no sempre sap identificar i també tractar de forma correcta. Per tal de conèixer aquestes claus per a mantenir l'estrès sota control, tenim a l'altra banda del fil telefònic a un expert de CINFA, el doctor Julio Masset. Julio, muy buenos días, doctor.
Buenos días, buen día.
Estamos hablando en este caso del estrés, que suponemos también es uno de los problemas que afecta a un gran porcentaje de la ciudadanía.
Así es, sí. Hemos visto en el estudio CINFA Salud que se hizo en 2017 que prácticamente la mitad de los españoles sufren estrés de forma frecuente o continuada, con lo cual es un problema. Teniendo en cuenta que el estrés, hay que tenerlo en cuenta, no es una enfermedad. Uh-huh. Es una reacción natural del organismo cuando nos encontramos con un reto, con un desafío, el cuerpo se prepara, pero claro, cuando eso se mantiene de forma continuada o no tenemos las herramientas para controlarlo, pues puede derivar en problemas emocionales o físicos, pero no hay que resignarse, se puede controlar.
No sabemos si, por ejemplo, ahora la vuelta a la rutina, ¿no?, que mucha gente ha afrontado este mes de septiembre, es un momento en el que se puede padecer más estrés que en otras épocas del año.
Sí, siempre se ha hablado del estrés posvacacional, de esa vuelta a la rutina, pero sinceramente creo que no es la vuelta a la rutina lo que nos genera estrés, porque también tiene sus aspectos positivos. La vuelta, bueno, pues sí, vuelves a un trabajo o vuelves a ver a personas a las que podías echar de menos en verano. Quizás lo que genera estrés en la vuelta de las vacaciones es enfrentarse a problemas que no están resueltos, que es la gran causa del estrés. Pues volvemos a ese conflicto que teníamos con un compañero o en el trabajo o a ese proyecto inacabado, y por lo tanto siempre que aparece el estrés es porque hay una causa que hay que identificar. Y claro, la vuelta a las vacaciones, de las vacaciones, habitualmente es eso, volvernos a enfrentar a todo lo que habíamos dejado sin solucionar.
Uh-huh. ¿Y cómo abordar, no? Suponemos que sería muy fácil decir, pues asume, ¿no?, identifica el problema y ponle solución, pero esto de palabra quizá es muy fácil, de acción no lo es tanto.
Bueno, no es tan fácil, pero bueno, existe una serie de consejos. Yo diría que hay dos tipos. Por un lado, lo que has comentado, hay que identificar el problema. Muchas veces el estrés viene de no querer identificar el problema, de estar, pues eso, por ejemplo, se va al trabajo y se siente uno incómodo y no llega nunca a analizar el porqué. Bueno, pues ¿qué es? ¿Es un conflicto con tu jefe? ¿Es un exceso de trabajo? Una vez que se identifica el problema es cuando se puede actuar. Entonces se puede empezar a poner soluciones, que puede ser, hemos visto, por ejemplo, que una de las causas de estrés más habituales son temas cotidianos, como puede ser un atasco, bueno, pues se pueden desarrollar medidas desde una agenda bien organizada, aprender a delegar, aprender también a decir que no, y luego si aún así no sabemos o la causa de estrés es una causa más emocional, por ejemplo, pues una enfermedad de un familiar o un fallecimiento, entonces lo que podemos hacer es tomar medidas para aumentar nuestra resistencia al estrés, pero nunca resignarnos.
¿Y cómo se puede fortalecer, no? ¿Cómo nos podemos hacer más fuertes para evitar los daños, no, del estrés?
Bueno, lo más importante, si hemos identificado la causa y hemos puesto herramientas como organizar el tiempo, agenda, y aún así todavía necesitamos aumentar nuestra resistencia, yo empezaría por algo que es el que nos merecemos un descanso. Es decir, empezar a hablar del egoísmo positivo. Normalmente el estrés suele venir de darle vueltas al mismo tema. Hay un momento en que hay que decir, bueno, ahora me voy a dedicar tiempo a mí mismo, a alguna actividad que no sea agradable. Aprender técnicas de autocontrol, desde yoga, mindfulness. A veces una técnica de autocontrol y puede ser hasta hacer un hobby que te gusta, pues escuchar música, leer un libro. Al principio cuesta, pero luego acaba uno dejando ese problema y cuando se pone distancia luego resulta más lejana y más abordable la causa. Tenemos una suerte en nuestro medio, en este país, pues todavía mantenemos las relaciones familiares y personales. Por lo tanto, y hemos visto que además es una de las formas en las que los españoles abordamos el estrés, que es hablarlo con amigos y con familiares. Cuando uno verbaliza los problemas, normalmente estos problemas bajan de intensidad e incluso nos encontramos con que, bueno, nuestros amigos, nuestros familiares nos pueden dar consejos. Y aquello acaba derivando en una conversación que puede irse por otros derroteros y muchas veces nos quedamos con la sensación de que qué bien me he quedado después de hablar contigo y qué a gusto he estado. Por lo tanto, eso también puede ser. Y luego hay una serie de consejos como es cuidar la dieta, los hábitos de sueño y hacer deporte que ayudan y muchísimo. Es decir, el sueño puede ser causa y consecuencia. Si estamos estresados dormimos mal, si dormimos mal nos estresamos más. Respetar los hábitos de sueño, hacer una dieta variada, tenemos una dieta mediterránea maravillosa que también ayuda a las digestiones y, ¿por qué no?, el deporte, que además de segregar endorfinas que nos ayudan a combatir el estrés, también hace que nuestra mente esté puesta en otras emociones mucho más positivas.
Vemos, doctor, consejos como el tema de cuidar la dieta, la práctica deportiva o el sueño, ¿no? Hacer un buen periodo de sueño que pueden ayudar en muchos aspectos, ¿no?, de la vida diaria de las personas. En este caso estamos hablando del estrés, pero se pueden aplicar a muchos otros ámbitos.
Sin ninguna duda. Una de las cosas que hemos visto en el estudio es que la gente que practicaba deporte y tenía una dieta variada y la cuidaba y tenía una buena pauta de sueño, presentaba menos estrés, pero es que además vamos a presentar menos problemas físicos. Si además de que tenemos una vida muy acelerada, nos encontramos con una digestión pesada, o nos encontramos con cansancio por sueño, evidentemente eso nos va a irritar más y va a hacer que todavía extrapolemos más ese estrés. Por lo tanto, no solamente por el estrés en sí, sino también, bueno, pues por el bienestar físico y emocional. Por lo tanto, hay. Y si aún así nos supera, bueno, pues también tenemos que quitar el estigma este de recurrir a profesionales sanitarios como psicólogos, psiquiatras, que incluso nuestro farmacéutico, nuestro médico de cabecera nos puede indicar, que no siempre van a suponer el uso de medicación, sino muchas veces que entiendan las causas de nuestro estrés y nos den pautas adecuadas. No pasa nada por consultar y, como decía, no es una enfermedad, pero si no le ponemos remedio, puede desembocar en enfermedades.
Y también los efectos, ¿no? El impacto que puede tener en nuestra vida diaria, en la relación con el resto de personas, aunque ha comentado usted la importancia de hablar con el entorno, ¿no?, sobre estas causas del estrés o lo que nos genera estrés. Así que vemos que hay que atajarlo para intentar que no vaya más, ¿no?, y se convierta en una gran bola de problemas.
Correcto. El estrés, digamos que se puede realimentar. Cuando estamos estresados tenemos tendencia a estar irritables, a deteriorar nuestras relaciones familiares y personales. Eso hace que, lógicamente, pues la gente o nos evite o nos responda de la forma no adecuada, lo cual incrementa nuestro nivel de estrés. A nadie le gusta estar con una persona que está muy irritable. Por lo tanto, sí que también hemos visto que incluso el estrés puede llevar en ocasiones hasta pérdida de puesto de trabajo, incluso a pérdidas de relaciones familiares. Como decía, no es una enfermedad. Un estrés sano es bueno porque nos prepara para esas situaciones de reto, de desafío, pero si aprendemos a tenerlo bajo control, estará, será un aliado nuestro y no un enemigo.
Eso de contar hasta 10 sirve, pues, un poco truco de la abuela.
No, no es truco de la abuela. Yo diría que el contar hasta 10 evita esa reacción inmediata, o lo que suelen decir a veces los psicólogos, tiempo fuera, cuando aparece una discusión, cuando aparece una disparidad de criterios. Separarse durante un rato y dedicarse a otras actividades, lo que hace es poner algo de tiempo de por medio, también ayuda a que baje nuestra irritabilidad y que cuando volvemos otra vez a abordar el problema, pues lo hagamos de una forma mucho más relajada. Por lo tanto, pues dedicarse a una actividad de cuando tenemos una reacción inmediata, pensarlo, e incluso yo diría más que pensarlo, dedicarnos a otra cosa, me voy a poner a leer un libro y ya tomaré la decisión después. Nos ayuda a poner distancia y a verlo con más perspectiva.
Así que en nuestra mano, doctora, hay al alcance muchas opciones para intentar paliar las situaciones que nos causan estrés.
Evidentemente, lo que no podemos hacer es dejarnos dominar por el estrés. Empezamos ya desde por la mañana, cuando nos levantamos y nos aceleramos, hay que ir metiendo pequeñas rutinas que nos ayuden desde encender la radio en el coche, escuchar un programa, oír música, atrevernos a hacer una pausa y también ser muy asertivos en el sentido, hemos visto que una de las grandes causas de estrés es la sobrecarga de trabajo o la sobrecarga de agenda también en gente joven, estudiante, que nos sorprendió mucho. Bueno, pues aprender a decir que no, aprender a delegar, ponerse una buena agenda, yo creo que son medidas, junto con estas que hemos comentado, de dieta, deporte y sobre todo las relaciones personales y familiares, que nos pueden ayudar a tenerlo bajo control.
Ha comentado, sí que ya por último, gente joven, ¿no? También estudiantes, ¿hay un perfil al que afecte especialmente el estrés o cualquier franja de edad, ¿no? Y población puede ser posible, ¿no? Causa o padecedora de estrés.
Bueno, ha habido dos cosas que nos han sorprendido. Primero, que bueno, el estrés era más frecuente en gente joven, por debajo de 30-35 años, que en gente que quizás pues ya tenemos más experiencia, más madurez y aprendemos a controlar. Pero también es que las personas jóvenes están sometidas a mucho estrés, a la inmediatez, el tecnoestrés, las tecnologías, también las incertidumbres, ¿no? De qué va a pasar con mi vida en el futuro, voy a encontrar trabajo o no. Evidentemente el estrés nos ha sorprendido que afecte tanto a los jóvenes. Y también hemos visto que afecta con más frecuencia a las mujeres. Quizás no hemos preguntado por la causa exacta, pero una explicación puede ser que la mujer, gracias a Dios, se ha incorporado al mercado laboral, pero desgraciadamente todavía no tiene todo el apoyo que necesitaría recibir y no se comparten las tareas del hogar de la forma adecuada. Por lo tanto, acumula una doble tarea que es su profesión más luego las tareas del hogar. Eso también tiene solución, pero nos va a costar todavía educar a la población para que así sea.
Ahí hay un largo camino todavía por recorrer, mucha lucha. Doctor, pues muchísimas gracias por acercarnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer si nos encontramos una situación de estrés? Esperamos que sirva, ¿no?, para que la gente que se encuentra en esta situación lo pueda abordar de forma positiva. Muchísimas gracias, como hemos dicho, y hablamos pronto. Un placer.
Igualmente, muchísimas gracias.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Movica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-52-6880.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340-12, Alquerías del Niño Perdido.
Traer tus fondos de inversión ahora es una jugada maestra.
Trae tus fondos a Grupo Cooperativo Cajamar y consigue una bonificación de hasta 3.000 euros. ¿Cuándo? Ahora y hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Qué importe? Desde 5.000 euros. Así de fácil. Para más información, consulta el folleto informativo y las bases completas de la promoción en tu oficina o en nuestra web grupocooperativocajamar.es.
Setmana Europea de la Mobilitat. Dissabte de 10 a 2 gaudeix de jocs de fusta, arbre ecològic, circuit de proves amb bicicleta i taller de reparació de bicis a l'Avinguda La Mura. I de 5 a 8, taller d'invents i un circuit d'educació viària amb bicicletes per als xiquets. I diumenge a les 11 a la plaça Major, bicicletada fins a l'ermita i sorteig de regals entre els participants. La Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Vila-real vos convida aquest dissabte i diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat sota el lema Combina i Mou-te.
I'm staring at the ceiling, the clock it won't stop ticking. I feel like I've been sleeping for too long now. It's like my heart stopped beating and now I'm hardly breathing. And I'm afraid of leaving, scared to break down. And what am I waiting for? 'Cause I don't wanna wait no more. And I'm the only soldier.
I quan arribem a les 12:51 minuts del migdia, nosaltres anem a fer-te algunes propostes literàries, però concretament infantils, per aquells xiquets i xiquetes que tornen ara a la seva rutina, a la seva vida quotidiana, i que potser necessiten aquells moments d'evasió, de distracció, aquells moments de lectura, o que vosaltres penseu que els necessiten, que també pot ser. Anem a fer-te algunes propostes. Alguns autors que podria estar bé que llegiren, no?, aquests llibres. So going. Comencem per Frederic de Leo Lioni. Un pintor, escultor i dissenyador gràfic de renom, Leo Lioni, és també un dels autors dels contes infantils més reconeguts internacionalment. El primer dels seus més de 40 llibres per a xiquets, Pequeño Azul i Pequeño Amarillo, va néixer com un entreteniment per als seus propis nets i es va convertir molt prontament en un dels més aclamats per la crítica especialitzada. No obstant, han sigut les aventures de El ratón de campo, Frederic, els que l'han fet famós. Mentre que la resta de rates consideren que Frederic perd el temps recolectant coses inútils com els rajos de sol o els colors de la primavera, aquesta tasca els resultarà especialment útil una vegada arriba el trist d'hivern. A tu i als teus fills segur que vos encanta descobrir-ho junts. Més propostes que tenim per a aquests xiquets i xiquetes, com per exemple Críctor, de Tommy Ungerer. Críctor és un d'aquests llibres en els que l'humor i l'absurd estan ahí i són importantíssims al llarg del temps. Hem de dir que està recomanat per a majors de 7 anys, que narra la història de Críctor, una boa, que després d'arribar per missatgeria a casa de Madame Bodot es converteix en un excèntric habitant més d'una xicoteta ciutat francesa. Les hilarants aventures de Críctor són l'excusa perfecta per a que els teus fills aprenguin a trencar estereotips, a assumir la diversitat com algo positiu i a més s'aficionen a la lectura a l'hora que ja puguen llegir a soles. A què sabe la luna? De Michael Gregniec. Qui no ha somiat alguna vegada amb tocar la lluna? Els animals d'aquesta curiosa història, que cavalga entre la fàbula i la llegenda, doncs van voler provar el seu sabor. La tortuga va decidir pujar-se a la muntanya més alta i sobre ella es va pujar l'elefant i la girafa i la zebra, fins que va arribar el torn de la xicoteta rateta. A què sabe la luna? Del prolífic Michael Gregniec, un llibre que poden llegir a partir de 4 anyets i que parla sobre cooperació, constància, treball en equip i la importància a l'hora de complir somnis, per molt impossibles que ens pareguin.
find myself no more. Maybe I was meant to run. Maybe I was born to bleed.
Anem a proposar-te un altre llibre, d'Hervé Toulet, un dels autors de llibres infantils que no pot faltar en la llibreria dels teus fills. La seva col·lecció, Juegos, és ideal per estimular el teu bebè des de que apenes té uns mesets. I La cocina de los dibujos és tot un clàssic per als més majorets. Un llibre, L'últim èxit, d'Hervé Toulet. El cert és que ha fet furor entre els llibrers, entre els mestres, però també entre els pares. Senzill, divertit i màgic, perfecte per a desenvolupar aspectes de l'educació infantil com la lateralitat, la quantificació o, per exemple, els colors. Una molt bona proposta, un llibre de Hervé Toulet. Anem ara a proposar-te un emocionario, que no diccionario. Un diccionari d'emocions. Res menys que 42. Va dirigit a lectors des dels 3 anys fins als 12. També poden utilitzar-lo adults. Més d'un i més de dos li vindria genial. Els xiquets aprendran a identificar les seues emocions, a comparar-se amb els que les senten, a entendre els que senten coses diferents en les mateixes situacions, també a reflexionar sobre els seus sentiments. En definitiva, una lectura imprescindible que vos pot acompanyar a vosaltres i als vostres fills o nets durant la infància. No vindria mal tampoc als adults, eh? Emocionario. Genials totes aquestes propostes de literatura infantil, com per exemple la que anem a fer-te ara. Adivina cuánto te quiero, tot un clàssic amb més de 20 anys en el mercat que pots trobar en una gran varietat de formats diferents. Mollet, desplegable, en estoig, gran, en anglès, puzzle, en DVD... La ternura i la senzillesa pareixen ser la clau d'aquesta lectura infantil on una mare i una filla juguen a competir. Qui vol més l'una a l'altra? Qui vol més a l'altra, vamos. Quantificar algo tan bonic com l'amor reforçarà els llaços afectius i el divertit joc de les liebres deixarà el teu bebè hipnotitzat abans d'anar-se'n a dormir. Adivina cuánto te quiero, de Sam McBratney. Ja sabeu. Si voleu quantificar quan vos voleu l'un a l'altre, només heu de comprar aquest llibre. Anem amb altra de les autores de literatura infantil amb més premis literaris acumulats, Kitty Crowther. I tot això gràcies a la delicadesa, a l'humanisme i a la compassió que destilen en els seus més de 35 llibres infantils que ha publicat. L'últim, i un dels més venuts en el nostre idioma, és Mi amigo Juan. Una història sobre l'amistat entre un mirlo i una gaviota, en la imatge i text, realitat i ficció, que es fonen, creant un delicat món de misteri a un tot és possible. I l'última de les propostes que et fem, encara que te'n podríem fer un milió més, però hem escollit aquestes, és El monstruo de colores, de Anna Llenas, una gran autora de literatura infantil. El monstruo de colores està fet un lío amb les emocions i no sap què li passa a través d'una història senzilla i molt divertida que equipara els sentiments amb els colors. Els xiquets aprenen a identificar i a manejar els seus propis estats d'ànim. És adequat per a treballar l'educació emocional de xiquets entre 3 i 5 anys. El monstruo de colores, d'Anna Llenas, s'ha convertit en un dels títols més venuts dels últims anys. Doncs nosaltres quasi arribem a la una del migdia, una mínima pausa i de seguideta repassem l'actualitat política a nivell provincial i local. Després tornarem amb més protagonistes i actualitat.
Ese Servicios Empresa Multiservicios te lo pone fácil. Con solo una llamada al 964-964-590, tu problema tiene solución. Servicios de obras en general y reformas, fontanería, electricidad y pintura. Ese Servicios, para particulares, empresas y comunidades. Más información en el 964-964-590 o en eseservicios.es. Arriba Real Jazz, el Festival de Jazz de Vila-real. Els dies 21, 22 i 23 de setembre, al Casino de Fundació Caixa Rural Vila-real, amb entrada lliure i gratuïta. Consulta la programació a www.cultura.vila-real.es i gaudeix del millor jazz. Ajuntament de Vila-real, Regidoria de Cultura, Vila-real avança en cultura.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Ràdio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot o de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2, el nervioset de Mata i la seua tropa.
I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cheryshev, el mitjà és un alt, és esta, va Chery, està sol un alt, i la passa, està sol un alt, del porter, Fornàs, 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 gol, 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 Palito Fornal.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Protagonistes.
Amb Núria Goterres
i Sheila Gil.
Estàs a la 92.2 FM.
Tres minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Comencem parlant del govern provincial i Canal Història, que donen a conèixer a milions d'espectadors el patrimoni de Castelló, Territorio Templario. Amb els sis capítols, la sèrie recorrerà els fets històrics de la província en l'estrena exclusiva del llançament del proper 24 de setembre a les 10 de la nit al Canal Història per a tota Espanya. Segons diu el president provincial Javier Moliner, és un gran orgull per a tots els castellonencs que el principal canal temàtic del món respecte a història dediqui sis capítols a analitzar i descobrir Castelló com a epicentre templari que va ser. En aquest sentit, el president provincial ha animat tots els castellonencs a gaudir d'aquesta iniciativa, de la que ha recalcat que milions de persones podran descobrir mitjançant aquesta sèrie la província i coneixeran la història de l'ordre del temple. Aquesta és la nostra ambiciosa aposta, continua Moliner, per convertir aquests vestigis del medievo en un al·licient cultural i turístic amb l'objectiu de seguir generant oportunitats per als pobles i també les seues societats. El passat Templari de Castelló serà el primer argument per a conèixer més en profunditat la província, fruit de l'acord que aconseguia el govern amb aquesta plataforma internacional. Amb això, la Diputació es converteix en la primera institució que desenvolupa aquesta novedosa iniciativa que permetrà multiplicar l'impacte en el públic de tot el món a través d'aquest canal audiovisual de gran audiència i prestigi tant a l'àmbit nacional com internacional i que difondrà mitjançant les seues emissions i programes el ric patrimoni de la província. Així ho explica.